més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? A més de dos rivals directes amb els quals està empatat a punts, el Sabadell haurà de superar també les pròximes setmanes l'allau de lesions que té concentrat en una mateixa zona del terreny de joc, al mig del camp. Mans i mànigues haurà de fer Òscar Cano per dibuixar un doble pivot a tajonar. Veurem si és Gualda, tot i estar tocat, si el turmell de Mollà no arriba a temps, si és algú fora de posició, com podria ser Estal, sobretot, vés a saber si Jesús, o si dona l'alternativa a un dels joves com Morcillo. Sigui com sigui, és per fer un llibre, el capítol de les lesions d'enguany, més que en els últims anys, òbviament. No només les de gravetat, sinó també les dolències de qualsevol altre tipus. Avui les repassarem amb cura, i no és per posar el dit a la nafra, i mai millor dit. També pot semblar inaudit el tema dels gols a última hora que esguerren un bon resultat arlequinat, però res més lluny de la realitat. Per molt que en els últims mesos hagi caigut sovint en contra del Sabadell, aquest capítol està força equilibrat, força parell. Sempre es diu allò que a la llarga en el futbol tot s'equilibra, doncs bé, tot i haver perdut 7 punts en els últims quarts d'hora dels darrers dos mesos, si mirem només fins al gener, el Sabadell n'havia sumat 4 extra del 75 endavant. És a dir, que pot semblar que plou sobre mullat, però realment el decalatge total és de només 3 punts. És dimarts, 9 d'abril, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes de bat a bat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la feina de tota la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell i el control de sol a Beatriz Aguilar, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I avui anirem per feina en aquest capítol. Avui, dia de Champions, s'enceten els quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol Masculí. A partir de les 9 de la nit, doble cita al Bernabéu. Real Madrid-Manchester City i a l'Emirates a Londres, Arsenal-Bayern de Munic. Demà, a la mateixa hora, l'anada dels altres dos creuaments de quarts de final. És a dir, Paris Saint-Germain, Barça i Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. I avui hem conegut també que la Romareda serà l'escenari de la final de la Copa de la Reina de futbol femení. Serà el 18 de maig, quan es decidirà el títol entre la Real Sociedad i el Barcelona. Aquí a l'Hotel Suís que tenim, Bea.
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida dues veus autoritzades de dins del vestidor del Sabadell, David Estals, i també amb la reaparició mesos després en un 11 titular de Ricard Pujol, pendents de la infermeria arlequinada, també d'aquests maleïts gols en els últims minuts de partit. El sorteig de la Copa de la Reina de Waterpolo, que s'acaba de dur a terme fa uns minutets a Can Llong, ja us dic així com a titular, com a spoiler, que no ha estat massa de sort l'Estalpul Natació Sabadell. Avui que tenim derbi de futbol sala a la ciutat, el primer dels dos que viurem al Twitch de Ràdio Sabadell en qüestió de 9-10 dies, i també el premi a l'esportivitat que ahir es va lliurar al casal Pere IV.
L'actualitat de la primera ref.
La Cultural Leonesa treu l'abonament Seguir Remando pel tram final de Lliga al Reino de León. Des de la segona federació poden arribar ja els primers ascendits. El Bilbao Atlètic pot tornar aquest dissabte ja a primera federació, només un any després del seu descens. Queden tan sols 4 jornades. El grup dels catalans està increïblement igualat. De moment el Badalona Futur és el primer que s'ha garantit com a mínim una plaça de play-off. Veurem si el disputa o si puja directament. I l'exarlequinat Juanmi Carrión, per cert, nominat per la primera federació, per la mateixa categoria, com a millor jugador, com a MVP de l'última jornada. Ara és el Murcia i va fer el gol de l'última victòria grana.
Han parlat en les últimes hores
Pep Guardiola, entrenador del City, abans de visitar aquesta nit el Bernabéu.
El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys, i ja el vam eliminar i no vam guanyar la Champions. Per tant, no és alliberadora. Alliberadora és quan la guanyes. I això sí que ho va ser, i evidentment per guanyar la Champions de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa. Si no, no la pots guanyar.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca, curiosa perquè afecta a dos exarlequinats. El titular és Hidalgo supera a Rubi. El Huesca viu la segona millor ratxa de la seva història. Els aragonesos han revifat gràcies al canvi total que li ha portat el tècnic de Canovelles.
De quin partit no estarem pendents?
Del Canon Yaoundé contra el Victoria United a les 3. Per tant, una hora després d'aquest programa, Elite One, grup de campions de la Lliga del Camerún.
Avui celebra el seu aniversari.
I la cosa va de futbolistes arlequinats en present o en passat. Al centre d'esports, avui bufa espelmes Àlex Gualda, Antonio Sánchez, Àlex Sala i Gaia Solín.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, d'aquí a 5 minuts i mig serà un quart de dues del migdia. Avui, dia de tornada a la feina aquest dimarts pel centre d'esports. Primer entrenament després dels dos dies de descans consecutius que va donar el cos tècnic, aprofitant que havíem jugat contra el Teruel dissabte i que aquest partit, rara avis dins de les setmanes que portem a Primera Federació, no serà dissabte, sinó diumenge a les 12 a Tajonar. Per tant, setmana llarga de dissabte a diumenge. I dia de treball a l'estadi, a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Estrenant ulleres, bé?
Sí.
Que
no,
bé.
No era molt difícil, tampoc. O sigui,
estrenar-les.
Estrenar-les i que anessin bé. Sí, amb no mirar lluny, ara en tinc prou. Mira què et dic.
Podràs llegir bé el guió avui. Per començar ja a pensar en el partit o la final, digue-li com vulguis, en queden 7 contra l'Osasuna Promeses. Avui és inevitable començar amb un ull posat o els dos directament a la infermeria arlequinada, perquè és increïble la quantitat i fins i tot l'acumulació en zones concretes del terreny de joc de lesionats que té el Sabadell.
Sí, sí, sí. Com dius, aquest primer partit del set que li queden al Sabadell, però avui amb aquest capítol molt centrat en el dia de tornada a la feina dels jugadors arlequinats per veure com queda el panorama de lesionats i de tocats. Així, per resumir-ho ràpidament i per fer un balanç ràpid de com està el panorama, dic que encara no tenim cap pronòstic o cap resultat de les proves mèdiques a les quals s'ha de sotmetre Carles Salvador. Recordem aquesta lesió muscular patida en els primers minuts del partit de dissabte davant el Teruel. Sí que ja assegurem, perquè ningú s'emporti equívocs, que és baixa segura, ja ho vam dir des del primer moment, que és baixa segura pel partit de diumenge a Tajonar, com també són baixa segura Raúl Baena i Sergi Maestre, tots tres absents segur a les ordres d'Òscar Cano. Per acabar-ho de rematar tot plegat, Adri, dubta ara mateix Antonio Moyano. L'equip o el cos tècnic i el cos mèdic volen esperar fins a final de setmana per veure l'evolució de l'andalús i per veure si d'alguna manera, i que s'entengui bé, s'ha de forçar una mica la màquina del cordobès i pot estar dins de l'expedició que viatgi cap a terres navarreses el dissabte, en autocar. I per buscar, que no tot siguin notícies negatives, per aferrar-nos ni que sigui a un bri d'esperança, els noms propis en positiu d'aquestes últimes hores, dos de molt concrets. Jon Amelivia per un costat, Marcos Baselga per l'altre. Els dos avui han entrenat com a mínim una estoneta, no tota la sessió, però sí que han fet part de la sessió d'avui amb la resta del grup. Cal veure, primer, allò de tocar ferro, tocar fusta, que cadascú toqui el que vulgui, però que no passi res a les pròximes sessions i que no tinguin cap mena de recaiguda o patir cap mena de molèstia. Segon, veure com és l'evolució i tot plegat per veure si Òscar Cano pot comptar o no amb ells per aquest partit davant el filial del Club Atlético Osasuna. Per tant, per ser una mica optimistes i allò, que no passi res més en els pròxims dies, Jon Amelivia i Marcos Baselga, cap dels dos, de moment, descartat pel partit d'aquest cap de setmana a la ciutat esportiva de Tajonar.
Doncs veurem com arriben, perquè després d'aquesta és una altra, porten un període d'inactivitat més o menys llarg i, per tant, el ritme competitiu tampoc el tindran com qualsevol dels altres companys, però, com diem, perquè no tot siguin males notícies, Amelivia i Baselga, els noms propis en positiu. Abans de l'informe que avui ens ha deixat el Pau Vituri, clar, si tot està a expenses de si Gualda força la màquina o no, amb aquest edema que té al peu, de si Moyano arriba a temps o no per forçar també amb aquest turmell. Tu imagina't que cap dels dos està a disposició o no es veu amb cor. Et queda o la bala o la carta de tirar d'algú de l'Obrador, és a dir, Javi Morcillo, que és qui està en dinàmica del primer equip des de fa ja unes quantes setmanes, entrant en convocatòria i fins i tot escalfant-se l'altre dia a la nova Creu Alta, o inventar amb un jugador que acompanyi a Dome per aportar-li cames i un tall més defensiu al mig del camp, però que no sigui migcampista. Aquí hem pensat sobretot en David Estals, perquè ja ho ha fet amb aquest mateix grup durant bona part de la passada temporada, del tram inicial d'enguany, etc. Clar, hi ha altres alternatives. Per exemple, un Jesús Fernández, que potser al mig del camp té bon peu per jugar i no requereix tant del joc físic com si jugar al darrere, i sobretot si Amelivia pot reaparèixer. Però ja, com aquell que diu, són invents per poder taponar la fuita.
Sí, sí, sí. Tot el que no sigui poder comptar, com dius, amb, ni amb Gualda al 100%, ni amb Moyano al, ja no et dic al 100%, però com a mínim al 80%, donant per fet que arrossega aquestes molèsties al turmell, serà, en el bon sentit de la paraula o no, inventar una miqueta algun cas més excepcional que un altre. Si ens haguéssim d'arriscar i jugar una miqueta a ser Oscar Cano, és evident que tu tens a David Estals que et serveix per tot. Això sí, això et faria descosir-te una miqueta en la zona defensiva i haver de tornar, segurament, tot això és especulació pura i dura, Adri, a una línia de 4. Una línia de 4, per altra banda, que ja hem vist, en alguna de les darreres setmanes, hem vist Estals jugar per davant de Calavera i Calavera actuar com a lateral i no tant com a central caigut a banda dreta, com ha estat acostumat el jugador tarragoní des que va aterrar aquí al Sabadell. Però, insistim, tot és un punt d'especulació. D'entrada, veure com evolucionen tots els fets al llarg dels pròxims dies, pròximes hores, pròximes sessions preparatòries que té l'equip d'aquí a dissabte, que serà l'última abans d'emprendre el camí cap a Pamplona, cap a Tajonar, en aquest sentit, de cara al partit de diumenge, però sobretot molt pendents d'aquesta evolució del que dèiem abans, tant de Baselga com de Melivia, com del propi Moyano, per saber si algun dels tres o tots tres poden estar a disposició d'Òscar Cano, que seria, sens dubte, més enllà de com estiguin de rodatge, la millor de les notícies per posar en problemes, com a mínim, el tècnic andalús a l'hora de poder decidir.
Especulació pura i dura, perquè queda molta setmana per davant, no és informació el que diré ara, i al final estem parlant de molts supòsits. Crec que ni el mateix cos tècnic ni el mateix Òscar Cano ara mateix té controlat de si arriba a Moyano, de si arriba a Gualda, de com està en Baselga, amb Elívia, etc. Però si no hi són, ni Moyano ni Gualda, i està els de jugar en el doble pivot, hi ha una alternativa d'11 que deia Cano, si és que l'11 es fa sol, si és que no s'ha ni de pensar. Doncs un Hortolà, Calavera, resta Ricard Pujol, Herrero, Estals, Dome, Soto a una banda, Abde a l'altra, Marro de mitja punta, Bladis de davanter, fins i tot amb línia de tres centrals si cal, si amb Elívia està, amb Elívia resta Ricard, Herrero esquerra, Cala dreta, Estals, Dome, Soto, Abde, Bladis, i que no jugui Marro. O en tot cas, fins i tot, si Baselga està per jugar d'inici, de poder acompanyar Baselga els Soto, Abde, Bladis i companyia aquí al davant. Alternatives, insisteixo, d'especular per especular per culpa d'aquesta allau de baixes que dèiem. Marxem a l'hospital, Sergi?
Sí, som-hi.
Vinga, va, amb l'informe que ens ha preparat avui el Pau Vituri. Allò, per posar una mica més del compte, el dit a la Nafra. Realment és inèdit o no el que li està passant al Sabadell? Quants lesionats ha tingut aquesta temporada?
Una desena de jugadors del Sabadell es troben a la infermeria o hi han passat en els darrers dies. Hi ha tres casos d'adductors amb D, el de Marcos Baselga i els dos últims que s'hi han afegit, Sergi Maestre i Carles Salvador. Pel que fa als genolls, els dos encreuats del dret, Javi Gómez i Pablo Monroy, i el menisc esquerre de Sander Ballero i Raúl Baena. També el bessó dret de Jonander Amelivia, el turmell esquerre d'Antonio Moyano i el dit gros del peu esquerre d'Àlex Gualda. Aquest és el comunicat de guerra de l'equip. Futbolistes que, en la majoria de casos, serien titulars en els esquemes d'Òscar Cano. De les últimes 9 lesions, totes en l'últim mes i mig aproximadament, 7 han estat musculars, si bé és cert que una d'elles va ser la trepitjada d'Abde Amelivia en un entrenament. La resta han estat els traumatismes de Baena i de Moyano. El cert és que la temporada del centre d'esports en aquest aspecte està sent per oblidar. En total han estat 28 lesions que han privat diferents futbolistes arlequinats de disputar alguna jornada de Lliga, 13 de les quals durant aquest 2024. Tornant al global, hi ha 3 que han estat de llarga durada, Javi Gómez, Monroy i Sander, mentre que el mateix Baena és l'únic que ha estat KO 3 vegades, comptant la lesió i la posterior recaiguda al bíceps femoral que va patir a la primera volta. Si excloem els reforços d'hivern Sants i els joves amb fitxa de filial o de juvenil, només 7 jugadors s'han estalviat la infermeria. Adrián Ortolà, David Astals, Pau Resta, Toni Herrero, Nando García, Vladis Copotún i Manel Martínez.
Impressionant, Sergi? O sigui, tu, jo i el Jordi Branzuela. O sigui, ja no queda gaire més gent que no hagi passat per la infermeria en un moment o altre.
A mesura que anava escoltant, he anat quedant-me amb algunes dades que són esfereïdores. Només 7 han estat sants tot l'any i al final, ostres, Nando i Manel, és que no es poden pràcticament lesionar jugant perquè han jugat molt poc, realment.
Es de Nando.
28 lesions en total, 7 musculars en l'últim mes i mig, 7, i gent que, o zones en concret, 3 adductors seguits de 3 jugadors diferents, 3 genolls, que això és infortuni total, 4 si comptem a Baena, són xifres que no són normals.
Sí, en tot cas són d'un molt mal any en aquest capítol de lesions, perquè segurament sempre diem el mateix, nosaltres tenim el focus molt concentrat, molt centrat en el Sabadell, perquè és el que ens preocupa i ocupa, no? Però és evident que al final, si fas una mica la recapitulació, seria difícil trobar una plantilla. Primer, amb tants efectius que has hagut de fer servir, perquè si comences a comptar tots els que han tingut minuts o convocatòries amb tota la gent jove que s'ha anat incorporant, precisament...
No, i amb els canvis del gener, també.
Correcte, o segurament, com deia, provocades moltes d'aquestes convocatòries per tot això que estem dient, per aquest reguitzell de baixes, de lesions, algunes més greus, altres no tan greus, però que al final, jo, em sembla que era Òscar Cano que deia el dissabte després del partit contra el Teruel, que condiciona, home, i tant que condiciona, que no justifica moltes coses, també, però que condiciona a l'hora de treballar i a l'hora de tenir un equip tipus, sí que és cert que això al final t'ha de passar factura d'una manera o una altra, i el Sabadell no és d'ara, ara també, però és que des de principi de temporada ha anat arrossegant aquests mals que ara veiem doncs, part del desenllaç.
Doncs l'únic que ha caigut 3 vegades seguides, Raül Baena, juntament amb Marcos Baselga, que també ha tingut 3 recaigudes, i ja que parlem de bones notícies, encara que ja avisem, ho hem dit per activa i per passiva, però per si de cas hi ha algun despistat, que no pot jugar perquè ha renunciat a la seva fitxa i perquè, entre altres coses, després d'un any sencer sense jugar, tampoc estaria temps d'agafar la forma física, però avui és previst que rebi ja l'alta mèdica Javi Gómez. Per tant, després d'un any inèdit, en blanc pràcticament, després de la lesió entre el primer i el segon partit de Lliga, una bona notícia. I l'espera, com dèiem ara fa un moment, de si la setmana ens acaba de deixar bones notícies o no de cara a diumenge, un dels que sí que sembla, Sergi, que ha aparcat ja definitivament els problemes físics que ha anat arrossegant al llarg de tota la temporada, és Ricard Pujol. Dissabte, davant del Teruel, va tornar a jugar d'inici. Atenció, perquè no ho feia des de novembre, des del partit contra el Sants. És a dir, no ha estat titular mai fins aquest últim dissabte amb Òscar Cano, el defensa esquerrà.
Mig any, Estem parlant de mig any. Algú, és veritat, que amb l'aturada nadalenca de pel mig, però al final són 6 mesos des de principi, perquè a més va ser, diria, 4-5 de novembre que es va jugar aquell partit contra el Sanse, fins ara, 4-5 d'abril, que juga aquest partit davant el Teruel. Per tant, 6 mesos sense titularitat, com dius, és una obvietat. No havia estat titular mai des de l'arribada a la banqueta d'Òscar Cano. També per culpa d'algunes molèsties, per culpa d'alguna lesió, també per culpa d'alguna decisió tècnica, tant amb l'època Lladó com l'època Bufill, com l'època Cano, però al cap i a la fi va poder tornar a jugar d'inici, va completar el partit en aquest sentit. Han estat mesos durs, mesos complicats pel jugador de Castellví de Rosanes, però l'escoltem a l'hora de treure una lectura positiva, perquè per ell és un premi, és un reconeixement i fins i tot, en aquest cas, una satisfacció aquest punt d'haver perseverat, d'haver tingut paciència i de no, diu, haver baixat els braços en els moments realment complicats que li han tocat viure.
Estic molt content, si estem parlant del tema personal, òbviament, perquè crec que és el resultat de tot l'esforç o treball que he tingut en una situació que, per sort, no m'he trobat amb gaires anys, però això m'ha demostrat a mi mateix que tot lesions, que tampoc ha sigut freqüent amb mi, i pocs minuts, l'esforç de cada dia m'ha donat el fruit avui al partit.
Tot això, i que no se'ns passi per alt, que avui hem començat amb els lesionats, però si vols tornem a recuperar el capítol dels minuts fatídics, aquest tram final de partit on el Sabadell se li està ennuegant i de quina manera el desenllaç dels partits i tots els punts que han volat. Ahir feia una reflexió numèrica, sembla que era Pedro González que havia fet el càlcul, que en els últims 4 mesos eren, aproximadament?
Sí, mira, tinc les dades perquè ahir a mitja tarda el Sergi Parc va començar a remenar dades. Hi ha algunes de sorprenents, també et dic. Si agafem només els dos últims mesos, del minut 75 cap endavant, l'últim quart d'hora, és veritat que l'equip ha perdut 7 punts. En dos mesos, 7 punts del 75 endavant. També et dic que si mires fins al gener, el Sabadell, en el més menys, o sigui, estem parlant d'una brutalitat de partits en els quals hi ha hagut gols en el tram final, però en el més menys, el Sabadell havia sumat 4 punts fins al gener. Per tant,
en positiu,
més 4. Per tant, pot semblar que aquí és una sagnia inhumana i que no deixem de perdre punts a última hora, en les últimes setmanes ha passat, però en el global, allò que diem sempre, no, el futbol tot s'equipara, tot s'equilibra, doncs estem parlant de 3 punts de diferència. O sigui, el Sabadell, en el més menys de molts partits on hi ha hagut gols en l'últim quart d'hora, només 3 punts de diferència. I ja, aquesta ja és de traca, perquè sembla que en les últimes setmanes s'ha accentuat, i és veritat, amb aquests 7 punts que s'han perdut, però si mires amb quins s'han sumat més punts en el tram final, Òscar Cano, que porta molts més partits que els altres dos tècnics, ha perdut un punt en el més menys de l'últim quart d'hora. I abans d'Òscar Cano, menys 2. Per tant, estem parlant d'un equilibri molt parell, és a dir, si tu aquesta setmana guanyes del 75 endavant, Òscar Cano haurà sumat més punts dels que ha perdut realment en l'últim quart d'hora.
Sí, sí, sí. De moment li surt la numèrica li dona en negatiu, però molt menys del que pot semblar. És cert, malauradament, el problema és que se t'ha accentuat ara...
De cop i volta, en un pitjor moment.
En un tram molt decisiu, com és aquest tram final de la temporada, on, de moment, el bagatge d'aquests últims partits et dona doncs, una xifra realment complicada d'assumir.
Deixa'm fer un petit spoiler, simplement, eh? Si la gent vol aprofundir una miqueta en tot totes aquestes dades. El Sergi Parc activarà de seguida la web que té allò cuinant a foc lent des d'ahir, radiosabadell.fm, perquè és una mica feixuc a vegades, anar repassant aquí xifres i números i de més en antena, però radiosabadell.fm aquesta tarda teniu tot el buidatge d'aquest més menys partit a partit d'on ha perdut i on ha guanyat punts al Sabadell. Crec que Ricard Pujol també en parlava d'això.
Sí, 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 evidentment, perquè és un dels temes recurrents cada cop que es parla aquests dies amb els jugadors del Sabadell, aquesta sensació, i més després del que va passar dissabte davant el Teruel, que vam tornar a patir aquest desenllaç fatídic on el Sabadell va veure com volaven 2 punts més en els minuts finals, en aquest cas des de la nova Creu Alta o de la nova Creu Alta. Ricard Pujol, assegurant que no es tracta d'un aspecte mental, tot el contrari, això sí, segons el defensa català, encara fa més dur de pair el fet de que no sigui un tema psicològic, sinó un tema esportiu.
Mentalment no és el problema. Jo crec que justament això gràcies a l'estaf, és una de les coses que portem millor. Si hi ha una cosa que tenim clara és que estem convençuts de nosaltres mateixos i per això tenim ràbia, no? I ens sap greu aquest gol perquè sabem que som molt més i sabem que no hem d'estar en aquesta situació. Si ens creguéssim mentalment inferiors a la resta d'equips que estan en aquesta mateixa situació que nosaltres, no estaríem emprenyats, sinó que bueno, aniríem fent i a veure què traiem, no? Que no és ni molt menys el cas.
No és el cas i per cert, una més, si alguna cosa ha demostrat el Sabadell, sobretot fem èmfasi en aquest aspecte, des de l'arribada d'Òscar Cano, és aquesta capacitat de sobreposar-se als moments més complicats. per aquí incideix també Ricard Pujol, que si alguna cosa els està caracteritzant és que ningú no en tingui dubte que tornaran a aixecar-se i que ho faran des d'aquest pròxim ja cap de setmana.
Al final són uns anys que si estàs en aquesta situació és per X motius, no has tingut, no vull dir la sort, però aquestes situacions en un any que se't van acumulant amb altres coses i la capacitat que tens d'adaptar-te o reaccionar a tot això és el que marca la diferència. Molt de treball, molta paciència i seguir endavant, siguem els que siguem. Tenim la sort de tenir un futbol formatiu, un filial que ho està fent molt bé i ens estan donant al dia a dia tot el seu granet que ens puguin donar. I bueno, si hi ha la sorpresa de que potser algú pugui treure la cara també, igual que l'any passat ho vam viure amb Vladis, per exemple, pues nosaltres encantats de que tothom qui vingui assumi d'aquesta manera.
Doncs veurem si Morcillo o Jan Font o vés a saber qui del filial o del juvenil A són els següents: Sander, Vladis, Marro i companyia. En la mateixa línia que Pujol, també ha parlat en les últimes hores David Astals. Ahir el vèiem al Tribuna Preferent, evidentment MVP indiscutible del partit contra el Teruel per l'audiència de Ràdio Sabadell. I avui també hem volgut recuperar, Sergi, algunes de les declaracions més sucoses del Xino. Per començar, què rescates? Amb què et quedes?
Sí, mira, hem en aquest cas rescatat, com dius, algunes d'aquestes observacions que feia postpartit. Tot s'ha d'entendre, encara amb el punt calent d'aquell mal sabor de boca. I precisament comencem per aquest mal sabor de boca de deixar escapar punts, com ara escoltàvem també a Ricard Pujol en aquest tram final dels partits. Un factor, diu, que els obliga a ser autocrítics, a mirar que no torni a passar, que no torni a repetir això que s'ha repetit massa sovint en aquestes darreres jornades, perquè els punts costen molt de guanyar. I una circumstància, reconeix David Astals, que comença a pesar en el grup i tampoc no acaben de trobar, o com a mínim ell no acaba de trobar l'explicació concreta del per què.
Son dos o tres jornades que no sé què passa, echamos el culo atrás o no acabamos de sentenciar los partidos y al final, tanto tiempo defendiendo atrás, alguna te van a llegar. Y aquí, en esta categoría, si acabas perdonando, te la meten.
Parla clar, el Xino.
Sí. Li costa a vegades allò obrir, però el discurs, la veritat és que no deixa dubtes de si hi ha segones o terceres lectures. Va directe al gra. De fet, deia Ricard Pujol, per cert, que l'equip es referà, que no té cap problema, que per més que es parli de lesionats, al final sempre acaben tirant endavant. Per David Astals, el fet de saber que ells hi creuen, que tots dins del vestidor hi creuen, el que dèiem, encara els hi fa més ràbia veure aquest punt d'impotència a l'hora de no haver salvat aquests minuts finals que els deixa realment fotuts.
El equipo está confiado, el equipo está con ganas, es verdad que te va jodido una semana más porque son duelos directos que tienes que ganar sí o sí en casa con tu gente y ves el partido, ves cómo se ha dado el empate y todo y al final te va jodido, pero bueno, intentaremos mejorar en los fallos y conseguir la permanencia lo antes posible.
Ara no recordo com era la dita, però era algo així com que ningú és profeta a la seva terra. En el cas de David Astals, t'has fet un fart durant les retransmissions de l'últim any i mig, podríem dir, de la temporada 22-23 i la 23-24, de recordar tots aquells que acusaven el del Poblenou de falta de qualitat, no? De dir, és el noi de la casa, és tot cor, tot empenta, però li falta una mica de classe, de talent. Jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula és un debat que ja en el seu dia era bastant estèril, però que està superadíssim i la mostra està amb lo difícil que serà retenir-lo aquí. O sigui que crec que aquí està sent el jugador de la temporada sense cap mena de discussió.
Sí, i li preguntàvem per això, també, aquest factor de saber que sempre se li ha posat aquesta etiqueta de lluitar, de tenir cor, de l'entrega, de ser un jugador que condueix a la resta a creure-hi, però que li faltava un punt de qualitat. Segons algunes opinions, com dius, una qüestió ja inqüestionable, ara mateix valgui la redundància, la veritat és que ja no hi ha massa debat per no dir que no existeix, però en tot cas li preguntàvem això, no? Si tenia la sensació que per alguna ocasió no s'havia sentit o no se l'havia valorat per allò, per ser el de casa, per ser un jugador que venia de l'Obrador, per ser un jugador jove, doncs bé, m'ha semblat clar que David Astals no està per massa debats ni tampoc li treu la son a aquesta història.
Cada persona tiene su opinión, sí que es verdad que a lo mejor aquí no es tan vistoso mi fútbol como era en la etapa juvenil, los rivales son más buenos y todo, pero bueno, supongo que si estoy aquí será por algo, no será solo por eso. Ya cada uno tiene su opinión, yo la respeto y la faena que me toca hacer la haré.
Si estic aquí és per alguna cosa.
Què t'ha dit?
i a veure on està l'any que ve. Perquè...
Esperem que aquí.
Tant de bo, tant de bo, tant de bo. Però que si no està aquí no serà per anar-se'n a un segon o un tercer a federació. Tranquil, que si marxa és perquè volarà molt amunt. En fi, que tindrem mesos per acabar d'esvair aquests dubtes. Tant de bo que sigui amb una renovació de David Estals. Però vaja, que de moment ens centrem en aquesta setmana. Hi ha alguna novetat per ser al voltant del desplaçament de l'afició a Pamplona o no?
Mira, l'únic que informava avui el club, ahir el dia es va tancar, Adri, amb un poc més de 30 entrades venudes pel partit de Tajonar. Recordem que es poden comprar paral·lelament, independentment de si compres o no bitllet d'autocar, i pel que fa a l'autocar estem al voltant de la vintena de places. Per tant, tot apunta que si en els pròxims dies, hores, la cosa s'anima mínimament, l'autocar sortirà segur i, per tant, tindrem com a mínim aquesta presència de públic arlequinat segur, en un bon número, a les instal·lacions de Tajonar. Bon ritme d'entrades, bon ritme també de reserva d'autobús, recordant que el partit és en horari matinal, que l'autocar surt de matinada, en aquest cas, que el partit es juga a les 12 del migdia i que des de mitja hora abans es podrà seguir, com sempre, a Ràdio Sabadell.
Per tant, matinar diumenge, però per arribar a casa per sopar, tant de boca amb els 3 punts aquí a la butxaca. Per cert, que no ho he dit, si aneu al Tribunal Preferent d'ahir, al Twitch o al YouTube de Ràdio Sabadell, trobareu l'entrevista íntegra amb el xino, amb David Estals. Has seguit el sorteig de Waterpolo o no?
Sí, l'he seguit. No hem estat gaire afortunats, però bé, el camí serà més gustós si al final acaba la Copa quedant-se a casa.
Deia Pep Guardiola avui que per guanyar la Champions has de jugar contra els millors, doncs a la Copa de la Reina serà més o menys el mateix. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Publicitat i a la tornada tot el bloc poliesportiu, premi a l'esportivitat del Panalón Sabadell, futbol sala avui que hi ha derbi, hi ha un Pia Club i també aquest sorteig de Waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera, no facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, la tornada de publicitat, 2:15 de dues d'aquest dia 9 d'abril, dimarts, dia de sorteig aquí a Sabadell. L'Astralpool Natació Sabadell tindrà segurament el camí més dur possible per conquerir una nova Copa de la Reina de Waterpolo. Aquest migdia, fa res una horeta mal contada, s'ha celebrat el sorteig de la competició del CAO a Can Llong amb uns rivals especialment durs i complicats. D'entrada, el Mediterrani serà el primer contrincant als quarts d'una copa que jugarà la primera setmana del mes de maig aquí a la Finet World Aquatics. El més lògic és que si va passant rondes, el club es trobaria el Mataró a les semifinals i el Sant Andreu a la final. Dit d'una altra manera, no s'estalviarà l'equip de David Palma cap dels tres grans rivals, dels tres rivals més durs, per acabar de dibuixar tot el quadre sencer. El cantó del Sabadell, el rival a quarts del Mataró és el Catalunya, i a l'altra banda, derbi barceloní, Sant Andreu, Atlètic Barceloneta, i un Terrassa, Tenerife, Etxeide. El mestre cerimònies del sorteig, per ser el Vituri, que un cop ha conegut tot el quadrant,
ha pogut conversar una estoneta amb l'entrenador d'aquest femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Aquest n'és el resultat.
Doncs amb el David Palma, amb el tècnic de l'Estalpul femení. David, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Tela, el sorteig per guanyar aquesta Copa de la Reina s'haurà de superar a Mediterrani, Mataró i Sant Andreu, més o menys, no? A grosso modo. Sorteig dur, eh?
Sí, sorteig complicat. L'any passat vaig tenir més bona sort. I, bueno, vam dir, recordo la temporada passada, que jo em queixava una miqueta de que arribaves igual a la final sense gaire rodatge. I aquest any serà el cas, no? Tenim aquí el primer partit ja contra el Medi, que és un equip que ho està fotent bé, un equip que ara acaba de fitxar al mercat d'hivern una jugadora americana de bon nivell, i bueno, serà un rival difícil al Medi. En el cas, si podem dir que passem, la semi seria contra un Mataró, no? Que serà complicat, no? No és un sorteig fàcil, no?
A més, coincideix que aquesta Copa de la Reina, per dates, del 3 al 5 de maig, arriba després de la Champions, de la Final Four, i arriba després del partit de Lliga contra el Mataró. Per tant, no sé com veus el got en aquest cas, si creus que les jugadores arribaran amb aquest puntet de nivell bo o si és massa partit dur en poc temps.
Bueno, és el calendari, és el que és. Recordo també la temporada passada que vam jugar no sé quants partits contra el Mataró, 8 partits o 9 partits. Sí que al final això et genera que cada vegada hi ha més rifirrafes, com diuen nosaltres, a l'aigua, no? Perquè jugues tantes vegades contra elles, al final sempre queden coses a l'aigua i hi ha molta intensitat, no? Però és que en aquest sentit no podem fotre res. Hem de confiar en la feina que hem fet amb el treball físic i el treball mental, de que ja sabem que arribaria aquest moment de Champions i tota la recta final de Lliga, Copa de la Reina, seria molt intensa i jo crec que estem preparades.
En aquest sentit, per trobar-li també un cantó positiu, que la Copa juga aquí, que al final, després de 2 anys a Terrassa, això també s'ha de tenir en compte, que jugueu amb aquest factor piscina.
Sí, clar, tenim el factor camp a favor, aquesta piscina que serà, com sempre, majestuosa, no? Ple, a vessar amb el nostre públic, i això, evidentment, sempre juga a favor de l'equip anfitrió.
David, et pregunto també, a 10 dies mal comptats d'aquesta Final Four de la Champions, d'aquest duel contra el Sant Andreu a semifinals, com esteu? Com arribeu? Perquè havíem anat explicant en les últimes setmanes que al final la Judit estava tocadeta de l'esquena, que la Marche també havia tingut algun problema al maluc. Com esteu?
Bé, no, la veritat que content. Aquesta setmana ja estan donades d'alta, amb una mica de prudència, sobretot ahir dilluns. Vam iniciar la setmana ja amb normalitat i bé, o sigui que en principi no tindrem problema per comptar amb tota la plantilla.
I sí que suposo que treballant específicament aquest partit, no?, contra el Sant Andreu.
Sí, ara no veig altre rival que el Sant Andreu, evidentment.
Per tant, la Copa de la Reina la deixem aparcada, no?, unes setmanes.
La deixem aparcadeta, una setmaneta, dues setmanes, i després ja pensarem amb la Copa.
Doncs David Palma, que tornarem a parlar d'aquí uns dies, perquè dimecres de la setmana que ve hi ha Media Day, també prèvia aquesta Champions, per tant ens anirem veient les cares en els pròxims dies. Gràcies per haver-nos atès després d'aquest sorteig de la Copa. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja ho veieu, calendari especialment atapeït amb la Final Four a Barcelona de la Champions, amb aquesta Copa de la Reina aquí a Sabadell, i per cert, amb horari ja confirmat per la tornada dels quarts de l'Eurocup masculina de waterpolo, el Sabadell Esteagua, del 27 d'abril, jugarà finalment a 1:45, també a la Finet World Aquatics de Can Llong. Anem amb el derbi que juga avui mateix de futbol sala a la ciutat. Per ser justos, no un, sinó dos derbis de futbol sala tindrem aquesta setmana entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, i els dos es podran seguir en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Can Colapi serà l'escenari dels dos partits dissabte de Lliga i avui els 16ens de final de la Copa Catalunya. No tenim precedents recents en aquesta competició entre escolapis i nedadors, i pels dos equips és el gran al·licient que els queda aquesta temporada, ja que a la segona B no tenen res en joc. Per l'Escola Pia també serà l'oportunitat de llepar-se una mica les ferides que va deixar el derbi de la primera volta de Lliga, en què el club es va imposar per un escandalós 10-3 al Pavelló Nord. De fet, la Pia ha perdut els últims 5 derbis i el capità Mar Pagès confia en revertir aquesta tendència.
És una setmana molt important, crec que és molt especial pels dos equips. Intentarem fer disfrutar la gent i competir al màxim, i sobretot la gent que va venir a veure'ns allà al Pavelló del Nord, doncs poder-los tornar amb dues victòries aquí a casa. Nosaltres ho donarem tot. sempre el derbi és molt competit i sempre tenim ganes de guanyar els dos equips, no? Jo, òbviament, tinc moltes ganes de jugar aquest partit i de guanyar-lo, clar que sí.
Un altre dels pesos pesants del vestidor Escolapi, Jordi Cerdà, reconeix que en el partit de la primera volta de Lliga no van estar a l'altura, però alhora està convençut que aquest cop serà diferent.
Jo crec que ho tenim oblidat, al final és una cosa que no ens ha passat gairebé mai, que ens desconnectem en un partit. De fet, si una cosa destaca de la Pia és que som uns grans competidors, i tot i que hi ha hagut anys que nosaltres sense pressupost i sense poder fitxar, amb plantilles més justes, competim i estem sempre allà. Va ser un partit que realment no vam saber competir, i estic convençut que aquesta vegada no serà així.
Els derbis d'aquesta setmana estaran marcats també per l'elevat nombre de baixes del Club Natació Sabadell. Jugadors com Àlex Llamas, com Pablo Robert o com Arnau Pineda no estan disponibles. El capità nedador, Josep Maria Martínez, ja ha fet referència en les últimes hores en aquesta conversa que ha mantingut amb el Sergi Parc, amb el narrador, al Twitch de Ràdio Sabadell, d'aquest doble compromís sabadellenc. Pel castellarenc serà una doble cita encara més especial, perquè recordem fa uns anys havia jugat justament a la porteria del conjunt Escolapi.
Josep Maria Martínez, capità del club. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, entrem a la setmana dels derbis. En el moment que tenim aquesta conversa, veniu de golejar sense problemes el Calvià 13-1. Mira, començaré per un episodi una mica desagradable que hem viscut en els últims instants de partida, amb aquesta lesió del Blai, que no acaba de girar rodó, que és un noi que puja de la base, però és increïble el tema de les lesions. Arribeu realment tocats a aquestes últimes setmanes de competició i sobretot aquesta setmana tan especial de derbis.
Sí, sembla que aquest any, no sé, tenim molta mala sort, però bueno, aviam, al final és el club, vull dir, els jugadors que tenim, i si no, pues, tirar el juvenil.
Un derbi sempre és especial, Josep Maria, un derbi per tu, que has estat als dos equips, doncs potser és una mica més especial. Una setmana de dos derbis, què és?
Molt, molt intens, diria jo. I més allà al camp de l'Escola Pia, que ja sabem com són els derbis, que la gent apreta molt. Però bueno, el calendari al final ha decidit que toqui així i anirem a totes allà.
Són dos partits, però crec que estarem d'acord que al final el més interessant, el que hi ha més curetes en joc, és aquest, el d'aquest dimarts, Copa Catalunya, eliminatòria. No recordo cap eliminatòria Club Pia així recent de Copa, tu?
La veritat és que no. Sempre o quan ens tocava algú s'ha eliminat abans o no sé què ha passat, però sí, del primer cop a la Copa. I bueno, un partit molt especial per moltes coses i res, a intentar donar-ho tot allà.
Què pot canviar pel fet de ser una eliminatòria de Copa Catalunya i sabent que al final l'empat, doncs, no pot acabar el partit de l'empat perquè aniríem amb una tanda de penals directament? Com pot condicionar això el partit?
Doncs, bueno, al final, vull dir, un dels dos ha de guanyar. Vull dir que condiciona, depèn de quina manera. O sigui, nosaltres anem amb moltes baixes, no és una excusa, una realitat, però, bueno, és el que et dic, que al final un dels dos guanyarà. O sigui que no crec que condicioni el partit de dimarts al de dissabte, i és el que et dic, que ho donarem tot als dos partits i anirem a guanyar els dos.
T'imagines una tanda de penals amb un derbi, en una eliminatòria de Copa, tu sota pals allà a Can Colapi?
Estaria bé, però que la guanyem nosaltres.
Bé, Josep Maria, per acabar, això és una setmana de dos derbis, començant pel de Copa Catalunya. El cap de setmana, el de Lliga. Aquí també, si les emocions ja s'han de controlar, per dir-ho així, probablement serà la setmana més important, que us quedarà tota la temporada. Per tant, aquesta gestió, tu que n'has viscut uns quants de derbis, s'haurà d'aplicar, vaja, els dos dies, però sobretot el de Copa Catalunya.
Sí, és el que tu dius. Al final, bueno, el partit de dissabte el veig una mica més, que no en juguem a lo millor tanta cosa cap dels dos, però el de dimarts jo crec que serà un partit espectacular. I bueno, sí que és veritat que hi ha una mica d'ambient, però bueno, és la gràcia dels derbis. Vull dir que al final, si no hi ha una mica de picant, no té gràcia això.
Per cert, i ara sí que acabo, Josep Maria, el Pau ja us ha dit alguna cosa de... Tu jugues un partit, l'ha dit l'altre, primera part, segona part, us ha dit alguna cosa o què?
No, ens ho diu al començament del partit, o sigui que no tinc ni idea, no sé.
Imagino que et mors de ganes de jugar, a veure si et veiem sota falsa algun dels dos dies o què, Josep Maria, sort, gràcies.
Gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Se li escapava el riure, fins i tot el lladre del Sergi Parc. Com escoltàveu, en cas d'empat s'aniria directament a la tanda de penals. 5 llançaments per equip i en cas que es mantingués la igualtat ja aniríem a la mort sobtada. Des del costat d'Escolapi també hi ha hagut rèplica amb aquesta suposició d'anar als penals o no, amb Cerdà, que aposta evidentment per no especular i per anar a guanyar en els 40 minuts de joc.
Nosaltres anirem a guanyar, i més aquí a casa, amb la nostra gent. Nosaltres no volem especular, tot el contrari, anirem a mort per la victòria, bàsicament perquè és un dels objectius que ens queda aquesta temporada.
Segur que seria el minut d'or de la Transmi al Twitch de Ràdio Sabadell si hi ha una tanda de penals avui. A les 9:20 de la nit arrencarà aquest enfrontament dels setzens de final de la Copa Catalunya al carrer Garcilaso, i des d'uns minuts abans, insistim, es podrà seguir en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Avui he vist el Roger Benet per la casa ja tirant de gràfic, per tant, fins i tot per fer-nos una miqueta a la idea de quin és el camí que ha de seguir la Pia o el club. Qui guanyi aquesta eliminatòria de Copa aquesta nit, ens servirà aquesta Transmi, una nova emissió al Twitch de Ràdio Sabadell. El cap de setmana ja ens deixarà un altre derbi, en aquell cas de Lliga, la segona B masculina. Més futbol sala. El futbol sala Sabadell femení manté els 4 punts de marge sobre el segon quan falten només 7 jornades a la divisió d'honor catalana. Anna Clara, l'hem tingut avui al waterpolo, al sorteig, i ja està aquí de tornada. Què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Les de Xavi Muñoz continuen defensant el lideratge després de sortir victorioses de Cal Balsac de l'últim duel, un duel comarcal, un derbi contra el Sant Quirze.
5-3 va ser el resultat final en un duel on les sabadellenques van començar perdent en el minut 8. Maria Isern va ser l'autora d'un hat-trick, i la capitana crualtenca explica la pressió amb la qual afronten els partits.
Estem en un punt que és complicat, perquè sí que vam acumular molts punts de diferència entre el Glòries i el Linyola, que són el tercer i el segon i el tercer, perdó. I amb la setmana passada que vam empatar, l'anterior, es van escurçar les distàncies i veiem que no frenen, i no sé, se'ns està complicant una mica la situació. Veiem que elles no frenen i és no fallar. Llavors vas amb el neguit de que no pots fallar en cap moment.
Es podria dir que noten l'alè de les perseguidores. A 4 punts, les Glòries, i a 7 a Linyola, que té un partit menys. Mantenir a ratlla l'angoixa pot haver de guanyar sí o sí, cada jornada serà clau.
Moltíssima pressió, la veritat. I sabem de sobres que cap dels dos equips fallaran, perquè, bueno, ens anem veient, ens anem seguint, evidentment, ells a nosaltres, i estan en un estat de forma molt alt, molt alt. I, clar, evidentment, això et genera moltíssima pressió. De fet, amb el Linyola ja ens hem vist, però encara ens falta veure Glòries, i sabem que cap dels dos fallaran, ho sabem de sobres.
Dissabte, a 7:45, l'equip de Xavi Muñoz rebrà el desè classificat, l'Estel Vallseca, un rival que ja se li va ennuegar el futbol sala Sabadell femení a la primera volta, amb un empat a 1. Isern espera que a Cal Balsac tot sigui diferent.
Allà ens va costar moltíssim. Sí que les condicions del camp ens van perjudicar bastant. És un equip que va, si no m'equivoco, igual que Sant Quirze, més o menys. Jo crec que a casa ens serà més fàcil, o no tan complicat com va ser a l'anada al seu camp. Aleshores, és un partit que hauríem de sumar 3 punts, sí.
De les dues perseguidores, qui té un partit més difícil és les Glòries, que visita la pista del cinquè, el Mataró.
Doncs estarem pendents en aquest tram final de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana, i tant de bo que pugui mantenir o eixamplar les diferències, tot i que Isern, ja ho veiem, no pronostica que punxi cap de les dues perseguidores de l'equip creualtenc. Gràcies, Anna. Fins ara.
Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I avui acabem amb un clàssic a la ciutat, amb un d'aquells premis que ens fan posar la mirada amb notícies que ens dibuixen un somriure a la cara, que tenen el Joc Net com a protagonista, perquè ahir el Casal Pere IV va acollir el lliurament del Premi a l'Esportivitat. Aquest cop no va ser ni per cap esportista ni per cap equip en concret, sinó per premiar tot un programa sencer, un programa escolar. El Jugar Net és guanyar, del Consell Esportiu. Recollia així el testimoni del jove palista Joan Barberà, el sabadellenc, que havia estat el guanyador de l'anterior edició. Després de l'acte vam conversar una estoneta amb els guardonats.
19è Premi a l'Esportivitat amb el lliurador i amb la que representa els guardonats, en aquest cas el Consell Esportiu Sabadell Vallès Occidental, i amb una 19a edició que amb el Josep Massip, amb el president del Panatlon. Què tal, com estàs?
Pues molt bé, content de que aquest any doncs tornem a fer la festa habitual i puguem donar el premi. Sí, sí.
I la Sònia Rayo, que és qui representa com a secretària tècnica l'entitat guanyadora. Primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies, estem molt contents i molt agraïts per aquest reconeixement.
Ara als parlaments comentàveu, començo per tu, per exemple, Sònia, el tema dels valors, que és una paraula que normalment ens omplim la boca d'ells, però que s'han de posar en el terreny de joc sobre la pràctica, no? I que al final que et valorin precisament, no per resultats. M'ha agradat molt una frase que has dit, que ha estat les famílies que reconeixen més l'esforç que no pas els resultats. Doncs aquest premi va d'això, no, precisament?
És així, l'esport no educa. Qui educa són les persones que formen part de l'esport, i eduquem amb l'exemple, començant des de casa. Aleshores, tots aquells pares i aquelles mares que es lleven d'hora els caps de setmana, que acompanyen els seus fills menors esportistes i que tenen l'habilitat de premiar més l'esforç que no pas el resultat, li estan donant uns aprenentatges molt importants i una benzina molt bona als seus fills per esforçar-se la vida, per transmetre aquells aprenentatges cap a un altre terreny, que és el que els hi serà realment útil, que és el dia a dia.
Josep, posats a rescatar frases dels parlaments, deies l'esport escolar, que és la base de la base, no?
Sí, evidentment, aquí és on comença tot, no? I si realment des d'aquest inici doncs ho fem bé, i tot el que s'ha dit, i que ha dit ara també la Sònia, doncs ho apliquem correctament, jo crec que estem posant els fonaments del que després serà un esport net, un esport competitiu, evidentment ho ha de ser, perquè al final tothom vol guanyar, però s'ha de guanyar doncs de manera neta, s'ha de guanyar doncs amb l'esforç, s'ha de guanyar doncs jugant net, no? I és el lema, no? Jugar net és guanyar. Bé, guanyar s'ha de fer jugant net.
De fet, si el Premi a l'Esportivitat recull una idea, és precisament el nom del programa, que és guardonat, aquest jugar net és guanyar, amb molta gent al darrere. Ara ho esmentava Sònia, 6.000 infants que estan practicant esport amb les conseqüents famílies, entrenadors, tècnics, hi ha molta gent al darrere d'això.
I penseu que des de que comença la Lliga el mes d'octubre fins al mes de juny, que fem la cloenda amb la Diada de l'Esport, cada cap de setmana tenim partits de Lliga. Estem parlant d'uns 2.400 partits, més totes les competicions d'esports individuals. Tenim molts equips, molta canalla, 6.000 llicències. En esport escolar no té cap sentit premiar el resultat. El resultat és bo, la competició és bona perquè ens pot ensenyar moltes coses. Hi ha molts aprenentatges darrere la competició, però hem de saber fer respectant als companys, a l'adversari, perquè si no té cap sentit. L'esport escolar és una eina i l'hem de saber aprofitar. Si la sabem aprofitar, és educació en valors, és cohesió de la societat i és foment dels hàbits saludables. Ens estem jugant massa coses com per no fer-ho bé.
El que no hi ha gaire són premis d'aquest tipus, que al final suposo que quan et premien o et distingeixen per un fet com aquest, fins i tot crida l'atenció i satisfà precisament per la manca de premis d'aquest tipus que acostumen a haver-hi.
Sí, bueno, fins ara venim d'una herència on el que el guanyador era aquell que feia més cistelles o marcava més gols. Les coses estan canviant i és veritat que s'ha de ser valent per canviar les coses que poden ajudar-nos a millorar la societat, i aquesta és una d'elles, reconèixer els valors igual que el resultat.
Josep, l'any que ve és el 20è Premi a l'Esportivitat. Comentàveu que sobta, perquè a vegades, i aquí entono també el mea culpa, els mitjans de comunicació sovint posem la lupa en la part competitiva, però en la part dels gestos esportius han d'haver-n'hi, segur. No, una altra cosa és que es publiquin o no, no?
Sí, haver-n'hi n'hi han d'haver-n'hi. És per lògica, no? El que passa és que, no sé, fa 8 dies jo feia un tuit i parlava de 3 situacions que es van produir un cap de setmana amb temes de racisme, amb temes d'insults als àrbitres, amb temes d'agressions, i escolta, i no ha passat res bo. És una mica el que ens crida l'atenció, no? És dir, quan passa una cosa dolenta segur que surt, i a més ara sobretot les xarxes socials doncs en fan una escampada tremenda. Animem a que també es faci escampada d'aquelles situacions doncs en les que l'esportivitat està per sobre de qualsevol altra cosa, i evidentment en aquests 19 i a punt de fer 20 doncs hem pogut premiar moltes situacions, no? Aquest va ser l'esperit amb els que l'Ajuntament de Sabadell i el Panatlon Club Sabadell vam posar en marxa aquest premi, que ja arriba l'any que ve doncs a la 20a edició, i que per tant crec que podem dir que ja està consolidat, no?
Doncs em sumo com a membre també del Penat Long Club a fer aquesta crida que fèiem abans, posat el comptador a zero de Fair Play de cara a la 20a edició. Si algú té alguna proposta des de ja, la pot fer arribar tranquil·lament.
La pot fer arribar per on vulgui. A nosaltres, a vosaltres, doncs, els medis de comunicació, que al final doncs, també ens els transmeteu i serveixen doncs, per això, no? Per poder... vull dir que realment el jurat el que ens agrada és tenir papers sobre la taula i poder realment fer una tria constructiva, no? A vegades això no és tan així, però vaja, animem, animem.
Josep Massip, gràcies per pensar-hi, per premiar això al Fair Play i que duri moltes més edicions.
Molt bé, gràcies a vosaltres per fer-nos la divulgació.
I Sònia Rallo, enhorabona una vegada més a tota la gent del Consell i això, que sigui res, avui s'ha distingit, però que continuï com és habitual, que al final sabem que quan es premia una cosa de tant de recorregut és que hi ha molta feina al darrere.
Moltes gràcies i moltes gràcies també a Ràdio Sabadell per estar al costat de l'esport escolar. A l'esport escolar passen coses molt inspiradores que mereixen ser explicades i vosaltres ho feu. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Un minutet, com és habitual, per repassar també la pissarra de continguts de demà. Aquí a l'Hotel Suís, les previsions. Demà, per exemple, a un quart de dues compareix David Soto, una de les principals novetats de les últimes dues jornades a les alineacions d'Òscar Cano. Ell és navarrès, l'equip juga a Pamplona, a Tajonar, aquesta setmana, i per tant, què millor que escoltar el de Ablitas en roda de premsa demà, aquí en directe a l'Hotel Suís, també amb tot el que succeeixi en el derbi de Copa Catalunya que viurem avui quan faltin 10 minuts per 9:45 de la nit entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell de Futbol Sala. A més, demà tindrem una mica de segona catalana de futbol territorial masculí, de tenis taula, de bàsquet o de voleibol, després d'haver acabat ja les seves respectives temporades pel que fa a la Lliga regular, tant el sènior masculí com el femení de vòlei del Club Natació Sabadell. Una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar. Nosaltres, pel que fa a l'Hotel Suís, tornem demà a la una, ara al Notícies Migdia, per posar-nos al dia de tot el que hagi succeït aquí a Sabadell. Com sempre, podeu escoltar el podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Allà també podreu llegir l'última hora del que passi a la ciutat. Cuideu-vos molt. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.